A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I saludem, com sempre, el nostre expert en plantes i en arbres, Edu Arnal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, amb els peus a terra o penjat dels arbres?
Sí, mira, m'havia colat avui i acabo de baixar just, acabo de baixar just a menjar un platanet i continuar.
Però, és que no pensin que aquesta pregunta la faig amb consciència perquè moltes vegades parlem amb l'Edu que està penjant literal dels arbres, que és aquesta cosa meravellosa que podem parlar amb qui sigui i on sigui. I avui a l'Edu li proposava parlar de la relació de les plantes i el fred, perquè ja que estem amb aquesta, no sé si dir una de fred, no sé si és una onada de fred, però en qualsevol cas, amb aquests dies freds que no estàvem gaire acostumats perquè veníem d'un inici d'hivern bastant tropical,
sí,
i de sobte ens ha arribat el fred, no? I ens hem tapat tots, hem tret les bufandes, els barrets, els guants, i jo pensava, i les plantes què? Les plantes resisteixen bé al fred? S'adequen soles? Perquè clar, no les tapem pas a les plantes, potser
mira.
Sí.
Sí, mira, el que ha passat una mica és que el que s'està veient els últims anys és que en lloc de no tenir estiu i hivern, sinó s'està fent més curt i s'està desplaçant. Arriba tot com un mes més tard, no? Com si diguéssim, les pluges els últims 3-4 anys han arribat un mes més tard, el fred està arribant també sempre ara una miqueta més tard, i arriba una mica com de sobte, no? I ens enganxa una mica així. De la mateixa manera que ens va enganxar la primera una calor la primera setmana de juny, eh?
Sí, sí.
Una mica tot així. És el tema de les plantes pobres, doncs mira, aquí, sobretot a la zona de Sitges, estem molt acostumats, no?, pel famós el tema del microclima.
Sí.
És important saber que no és l'únic microclima, no? Per exemple, a la zona de ja t'ho diré, al Maresme, el Maresme, sí, també és una zona de microclima. Penseu que moltes de les plantes que es compren en vivers, de planta petita de flor, que sobretot es compren a inicis de primavera, totes aquestes flors venen normalment de vivers de la zona del Maresme. És una zona on bastant d'hora abans que arribi la primavera ja es poden permetre el luxe de començar a fer planters, plantar i començar a tenir les flors perquè de cara a primavera puguem anar als gardens i gaudir dels colors, no?
Uh-huh.
També s'hi plantava antigament, allà també s'hi plantaven maduixes, per exemple, s'hi feia plantar maduixes al Maresme i algunes altres coses. De microclimes n'hi ha molts i variats, perquè et faci una idea, Carola, mira, aquest dissabte, bueno, aquests dies, per exemple, a Canyelles a les 8 del matí estem a 5 sota 0.
No, és que, vale. És que Canyelles fa un fred que sembla mentida, que està aquí al costat, De fet, això també sempre s'ha dit, que la carretera de Ribes, no?, quan passes la creu de Ribes, ja notes la diferència de temperatura,
Sí, a vegades fins i tot fa molts anys que em dedicava a les piscines i anàvem a les piscines amb motocicleta. Tu quan arribaves, sorties de Sitges, direcció Ribes, que deies, sembla que plourà, però no ho veig massa clar. A la que arribaves a la segona rotonda estava plovent. Hi havia com una línia, no?, com marcada amb un regle, hi havia com una línia, de cop puc començar a ploure. I llavors, hòstia, me'n torno a les Sitges, tornes cap a Sitges, pup, i llavors estava sec. A les costes passa el mateix, a l'alçada de la Cimentera, més o menys, per allà també passa el mateix. Pum, hi ha una línia, allà comença a ploure, i d'allà cap a Sitges, doncs no. Llavors, per a mi no para mal, ja, que ens agradin més o menys, per fred o per calor, hi ha aquests microclimes, i Sitges és un gran exponent d'això.
Clar, però i això com afecta les plantes? És a dir, perquè clar, les plantes al final, és a dir, n'hi haurà una que caurà més a la dreta, més a l'esquerra, i a una li arribarà el microclima i a l'altra no?
Sí, bueno, normalment, com que acostuma a ser les zones de microclimes també estan bastant delimitades i bastant afectades pel tema geogràfic, oi? Llavors, moltes vegades el que delimita els microclimes són franges de muntanyoses i valls i coses d'aquestes, i llavors acostumen a ser llocs que també no és que estiguin molt poblats, per tant, amb això no hem de patir gaire. Sí que hi haurà algú que pillarà, però normalment no. Llavors, en el tema de Sitges, per exemple, el que no és normal és que durant tot l'any tinguem les bugambílies florides o els hibiscus florits.
Això no és normal. És a dir, tenia ara, a hores d'ara, a dia d'avui, que és dia 26 de gener, una bugambília florida no és normal.
No, doncs a casa meva
està florida, ja t'ho dic ara, eh?
Bueno, per això t'ho dic, perquè a les latituds on vivim, fins fa uns quants anys, les bugambílies encara perdien fulla. Jo recordo començar a treballar fa molts anys que les bugambílies perdien fulla i quedaven totalment pelades. Ara encara pot passar, però poder és de cara a gener. Perden fulla només el mes de gener, oi? Mm. Llavors, el que no és normal és que plantes com, ja et dic, els hibiscus, que són totalment tropicals, sí, o les bugambílies, doncs estiguin florides tot l'any, no? Què passa? Doncs no els hi passa gran cosa. Com que són plantes que ja estan molt establertes, el més important és que no es glacin les arrels. Llavors, el fred intens que arriba a Sitges és un fred intens que afecta directament a la fulla, i l'únic que fa és com... L'efecte és una mica el mateix que quan tenim excedent de calor, no? Que el que fan és perden la fulla.
D'acord. No,
la perden. Llavors, el que pot passar és que ens trobem ara fulles en lloc de perdre's directament, com passa amb els llimoners, que es posen una mica grogues i cauen.
Sí.
Doncs el que passa és que s'arronsen, no? S'arruguen una mica, es posen marronosa i tal. Això en especial es veu molt amb les plantes de fulla grossa, no? Aquesta moda que hi ha de plantar les falses plataneres, l'Esterlitia augusta, que és aquesta planta que es fa molt alta i fa unes fulles molt grosses. Clar, amb tota aquesta superfície que té de captació de llum i d'evaporació d'aigua, són les que fàcilment veurem que pateixen els efectes
del fred
sobtat.
Sí, mm-hmm. Per tant, mentre el fred, entenc, no arribi a les arrels, diguem que la planta s'aclimata, no? Pues per la fulla, el que sigui. Entenc que si aquest fred, pel que sigui, que ara vingués una onada glaçadora o geladora i afectés a les arrels, aquí aleshores ja vindria més problema.
Sí, sí, bueno, estic parlant una mica sempre, la meva idea és una mica de planta, amb plantes així a lo grande i una mica de jardí, no? El tema és que se't glaci el terra. En el tema dels testos, si per exemple hem tingut la poca fortuna de regar aquell dia i ens han caigut les temperatures, és probable que el glaç arribi a les arrels i que llavors sí que ens mati la planta. Vale? Sempre és el que comentem sempre, no? Una planta d'entest és molt més vulnerable als efectes de climàtics, una mica, que qualsevol altra planta que puguis estar plantada al terra, no? El sol incideix de manera directa, per tant, fregeix, escalfa molt el test i fregeix les arrels. Quan és amb terrissa, doncs, provoca una forta evaporació, ja que la terrissa és porosa. I quan fa fred, doncs estem en una mica el mateix, no? Si les arrels, a més, fa molt temps que aquella planta està plantant aquell mateix test i les arrels ja estan tocant a tot el que és el voltant del test, el plàstic, allò típic que anem a trasplantar-la, i veiem que totes les arrels estan allò donant voltes al test, tot el pa és un pa d'arrel, doncs és probable que totes aquelles arrels morin.
D'acord.
Sí.
I hi ha alguna manera de protegir, en una situació així, alguna manera de protegir-les? No sé si es pot tapar, diguem, la zona de la zona del cossi, diguem, la terra.
Bueno, la zona del cossi el que es pot fer és, que això és una mica el que recomano jo quan tens plantes en test i les tens en terrasses o balcons o terrats, sobretot, que els terrats les plantes pateixen moltíssim, és ficar el test de la planta dins d'un test més gros, en castellà d'un macetero.
Sí.
No? I llavors aquest macetero, si és una mica, si almenys doble el tamany del test on està la planta, doncs el primer de tot és que hi tenim una capa d'aire.
Uh-huh.
I llavors aquesta capa d'aire ja diguem que, no sé com es diu això, em sembla que en castellà en diuen o en català el pont tèrmic, el puente térmico, que és el famós puente térmico de les finestres, no?
o de les
parets d'aïllament, que el que fan és que evita que el fred entri directament a la part de dins i condensi, no?
D'acord.
Llavors pots fer així, deixar un espai, o fins i tot si podries posar-hi, doncs, les bosses de plàstic de la compra que tens allà, una bola de bosses de plàstic de la compra que no saps on posar-les, doncs aquelles bosses de plàstic les poses al voltant per separar el test de dins amb el macetero, no? Per exemple, escorces de pi, qualsevol element que puguis posar allà entremig, doncs farà d'aïllant, no?
D'acord, exacte, és el que anava a dir, fa una mica d'aïllant això, és a dir, es tracta d'aïllar una mica a aquesta planta, en aquest cas aquest cossi, de la temperatura exterior.
Sí, sí, sí. Pensa que aquí a Sitges estem molt acostumats, a Ribes també, segons quina zona de Ribes també, i estem molt acostumats a estar molt tranquils en l'aspecte aquest del fred.
Sí.
Jo l'altre dia vaig aprofitar i vaig fer una foto, per allà al parc de Can Robert, hi ha una planta baixa d'un d'aquells edificis que té una monstera deliciosa, no?, que li diuen la costilla d'Adam, que es diu així perquè pots menjar-te el fruit, no?, és molt curiós. Llavors, aquesta és una planta coneguda d'interior, no? Fa unes, amb els anys acaba fent unes fulles molt grosses, amb una superfície d'evaporació d'aigua supergrossa, i llavors la pots tenir dins de casa, si la tens ben regada, en condicions de llum òptimes, que no li toqui el sol directe, que és allò típic que li crema les fulles i tot això, doncs, ostres, se pot fer una planta guapa, no? Doncs anant l'altre dia aparcant per allà al costat, que vaig intentar pagar un lloc, aparcar un lloc on d'aquests que no hagués de pagar, cosa difícil, doncs vaig aparcar...
Anava a dir, vas fer unes quantes voltes, eh?
Vaig fer unes quantes voltes, a més anava amb el camionet, aquelles coses, no? Aquí també és una d'aquelles coses, no?, que ens han enxufat allò amb la boca oberta, no? Va, vinga, va, pagueu per aparcar el carrer i a més a tot arreu, no? Bueno, en fi, això és un altre tema.
Un altre tema,
doncs,
sí.
El tema és que vaig aconseguir aparcar, jo tot afortunat, i vaig passar per un d'aquests jardins i d'efecte professional, sempre vaig mirant cap amunt,
sí.
I d'una d'aquestes tanques hi sortia una fulla de costilla d'Adam, d'aquesta, de mostera, supergrossa, superguapa, no?
Sí.
Llavors vaig veure que tenia, estava carregada de fruits, que tenia arrels aèries, que... i vaig, si em perdones l'expressió, vaig flipar, no? Vaig dir, hosti, que guapo que tenen això aquí. I no és que estigués allò superprotegida, eh? Estava allà, llavors... Bueno, estava sota una mica d'un arbre que li feia una mica d'ombra a l'estiu i llavors no es menjava tot el sol això, però d'alguna manera vaig pensar, ostres, que afortunats que som aquí, que podem tenir costilles d'Adam aquí fora com si fos això la selva, no? I pot viure tot l'any. I llavors no era una que l'acaben de treure, no? Era una fulla molt grossa que fa molts anys que està plantada allà. No? I ha anat agafant-se. Llavors en aquest moment el que pot passar és que en dies així plantes d'aquestes, que normalment les tenim, com la flor de la Pasqua, la poinsettia, també vaig anar a un jardí, tenia una poinsettia de 2 metres d'alçada, no? Doncs, bueno, què passarà? Doncs plantes que normalment en aquests dies, que normalment estan visquent bé i que passen l'estiu d'aquella manera, doncs, doncs és probable que no tinguin els efectes del fred aquests dies.
Sí, sí, i al final és el que explica sempre l'Edu, eh? Si mirem les plantes ens acostumen a avisar bastant dels canvis climàtics, eh? És a dir, només observant les plantes ja veiem com està canviant el clima i com canvia, eh? Perquè ara també passa, per exemple, que hi ha, prunos i plantes que a aquestes dates no tenen fulles i encara en tenen.
Em pots trobar, sí, això tot just ho vaig posar a l'Instagram i em van dir que el meu ja no en té, no, de fulles, però sí que és veritat que estàvem a les últimes setmanes de desembre, fins i tot la primera setmana de gener i encara hi havia prunos amb fulla. No?
Jo també tinc prunos i el meu ha perdut les fulles fa no res. No res, clar, no res,
clar,
eh?
Clar. I això, bé, fins i tot hi ha hagut algunes pruneres que han tret alguna flor tímida por ahí, que han tret alguna fulla. Sí que és veritat que no brotaran perquè el seu rellotge funciona d'una altra manera, no només va amb la temperatura, sinó que va amb les hores de llum i alguns altres gradients, com la temperatura del terra, però sí que hi tenen moments aquells de confusió de... d'on de voy, pa aquí, pa allà, saps? O, saps? No, que no tenen massa clar, no? I en aquest aspecte, doncs, hem de tenir clar que tot això va una mica més, no? I que tot i això, les plantes en realitat estan molt més protegides i molt millor adaptades que nosaltres, eh? Uh-huh. En l'aspecte, mira, pensa que jo quan aparco, mira, et donaré una dada així tonta, quan aparco allà prop de casa, al costat dret tenim una tanca de xiprer.
Sí.
Llavors la meitat del camió no s'emglaça i l'altra meitat hi ha un dit de glaç cada dia.
Que fort.
Només per l'evapotranspiració de les plantes. Llavors ells tenen un sistema d'evapotranspiració, que és el que fan que ells respiren i respiren i transpiren tant per viure com per fer la fotosíntesi i això els permet aïllar-se doncs de factors climàtics adversos com poden ser les glaçades.
Mm-hmm. Per tant... No patiu si teniu plantes, arbres, per aquest fred, perquè en general s'aclimaten, tampoc és que aquí tinguem ara un fred polar o àrtic, vull dir que també...
No, també.
Diguem que ens posem nerviosets també, es cauen quatre gotes i tots, no?
Tot
s'atura, exacte.
I la gent ja té ganes d'estiu i no sé què, el que passa és que és això, s'ha desplaçat tot una mica. Jo recordo quan era petit a Setmana Santa, plovia, feia fred i tancaves a casa, no? I ara a Setmana Santa la gent està prenent el sol en biquini. I quines ganes tenia sol, no? Llavors, pel tema de les plantes, el màxim que pot passar és que si tinguem plantes en test, doncs alguna mori. La resta, a la que arribi primavera, reguem, tornem a regar, adobem una mica, que és l'època, a l'inici de primavera, que és la bona època d'abonar o fins i tot de trasplantar, la major part de plantes es revifaran, es reposaran i no hi haurà cap problema. No?
Uh-huh. A l'hivern se les ha de regar menys, Edu?
Molt menys, molt menys. Pensem que el reg sempre és directament proporcional a la quantitat de sol que tinguin.
D'acord.
Vale? Perquè si tenen molta sol, molta llum, doncs segueixen treballant i segueixen transpirant i segueixen fent fulla nova, i si no, doncs paren. Pensem que ara, a l'època de l'hivern, que és la parada vegetativa, aquí doncs els arbres sobretot i la major part de plantes no creixen, no? Tot i que és el que ja hem comentat diverses vegades, que canvia, no? Com abans les tanques d'heura, per exemple, els jardins es tallaven, sí, a l'octubre o al novembre, ja no es tornaven a tallar fins al juny, doncs ara no és així, ara s'han de tallar durant tot l'any. Llavors, sobretot de cara a les plantes d'interior, sí que a l'hivern paren bastant, depèn quines, algunes tenen un clima bastant apropiat a dins de casa i tal i qual, i algunes segueixen creixent, però normalment poc, així que reguem molt poc, i les de cara a jardí, amb el que plou normalment i això, tret de dies de vent, es pot mantenir.
Per tant,
es pot mantenir un rec bastant disminuït.
Per tant, dedueixo que el que hem de fer a l'hivern és deixar-les bastant tranquil·letes, a les plantes, eh?
Sí, tret que faci soles, molt vent, exacte, perquè el que més es seca és el vent.
El
no
vent.
El sol, que ens havíem pensat sempre, el que més es seca les plantes i més els hi fa necessitar aigua és el vent. Sí.
D'acord. Per tant, sobretot calma amb allò de l'aigua. Ja sabeu que l'Edu sempre diu que les matem de mort, de tant regar-les a les plantes. Per tant, a l'hivern...
Ara ens trucaran la setmana que ve i diuen que se m'ha mort la planta perquè no l'he regada.
Perquè no l'he regada. Escolta, et volia preguntar també, i el tema calefacció a dins de casa, per les plantes que tenim a dins de casa, això els afecta? Perquè ja sabem que les recomanacions és que posar la calefacció a una temperatura correcta, eh? No cal que estiguem al gener en màniga curta dins de casa. No cal, no és necessari.
Però
de vegades en fem abús. Això afecta les plantes?
Sí, evidentment. Sí que és veritat que les plantes d'interior ho són perquè venen de llocs tropicals on les temperatures són de mitja de 23, 25, 30 graus, i llavors el que fem és els estem fent un microclima adaptat i per això els diem d'interior, no? A fora no viuen aquestes plantes perquè cada dia no xitxarràs pel sol o mortes de fred a l'hivern. Vull dir que... I llavors el tema que passa és que, bueno, l'equilibri és un pèl delicat, no? Sí que els efectes, sí que és important tenir les plantes interior allunyades de les calefaccions, però, per exemple, també és important tenir-les allunyades de les finestres, ara que el sol va més baix i ens entra directament a les sales, doncs sí que és veritat que hem d'evitar una mica que li toqui el sol directe tot el matí o que fins i tot les fulles toquin el vidre, no? Perquè també és important que la diferència tèrmica pot fer que ens cremin les fulles, no?
Uh-huh.
Llavors...
I passa allò tema... que la fulla es posa marró,
la
de sobte,
posa marró,
i dius, què li passa a aquesta planta? Doncs
exacte,
que s'està cremant, s'està xitxarrant.
No, exacte, sovint passa també que tenim la calefacció a tope i el que passa
també
és que, clar, la calefacció a tope, què has de fer? Doncs hi ha més evapotranspiració, doncs què fem? Doncs reguem més. Però reguem, ens queda el platet a sota o dins del test, total, reguem perquè pensem que fa molta calor i ja hi som. Calor, i, o sigui, aigua i temperatura, igual a fongs, no? Llavors que fa... No sé si t'ha passat alguna vegada, que queda com una capeta blanca...
Sí, i tant.
A sobre... Bueno, doncs
de la terra,
fongs,
no? A sobre de...
Exacte.
Sí.
Exacte. Això són fongs. I aquests fongs són els que poden acabar matant la teva planta. Això pot passar també, per exemple, quan fas un trasplantament.
Uh-huh.
Dius, bueno, aprofitaré el test, perquè és un plàstic,
sí,
doncs, escolta, anem a donar-li el màxim de vida possible... I t'hauràs fixat que poder, a vegades fas el trasplantament senzillament perquè se't va morir aquella planta, la treus al test i veus que a les parets del test per dins hi ha com una pasteta blanca, hi ha com unes marques blanques, no?
Mm-hmm.
T'ha passat alguna vegada això? No.
No,
bueno, això
no,
acostuma a passar.
No sóc gaire de trasplantar.
Vale, no és gaire de trasplantar. Vale, no incidirem en això, vale, ok. Llavors el tema és que quan trasplantes a vegades passa que a vegades queda aquesta capeta blanca per sobre, és probable que quan el trasplantis aquesta capeta blanca també et quedi per les parets de dins del test. Doncs això és un fong.
D'acord.
Sempre que vulguem aprofitar els testos per,
sí,
trasplantar les plantes, hauríem de passar-li una aigüeta
netejar-lo.
Sí, netejar-lo. Amb aigua i sabó, així una miqueta, em anava a sortir tropajo, però clar, és que no sé per què em surt
això. Un fregall.
Un fregall, sembla mentida, eh? Doncs amb un fregall, hem de tenir un fregall específic per això, amb una mica de sabonet, i llavors li passem un fregall per dins, que ens quedi net, i que traiem tots aquestes restes de terra seca o de fongs que hi puguin haver. Perquè el que podem fer és que aquella planta que ens ha mort, que no sabem que ens ha mort pel fong, l'estiguem trasplantant a la planta nova, eh? I llavors això és una mica frustrant, no? Ostres, jo la vaig trasplantar, li vaig posar allò, terra, i és una d'aquelles coses que frustra molt a les persones i que fa que al final abandonin el tema de les plantes una mica, no? Doncs són cosetes com aquestes.
Doncs vinga, prenem nota. Un altre punt que també sempre comenta l'Edu i és que, clar, moltes vegades posem plantes també, òbviament, per un tema estètic, perquè ens agrada dins de casa, i potser el lloc aquell on ens encanta com queda la planta no és el lloc que millor li va la planta.
Exacte.
Això també costa bastant d'assimilar, perquè dius, home, és que la planta em queda bé aquí. Dius, home, doncs potser aquí no és el millor lloc.
Sí, sí, bueno, però hi ha quatre coses bàsiques que són les que diem sempre, no? Allunyar-les de les corrents d'aigua, sí. Allunyar-les del sol directe, i de les calefaccions, i ja està.
Ja, això... però escolta'm, amb aquestes quatre coses ja has posat bastants límits, eh? On col·locar, ja, sí, perquè diguem que si la gent té una casa normal, de dimensions normals, aquí hi hem limitat bastant, eh? Hi hem limitat bastant.
Sí que és veritat. De la mateixa manera, a vegades, jo igual sembla una bajanada el que diré, però de la mateixa manera que es construeixen els menjadors en funció d'on posaràs el televisor,
sí.
Poder, que trobo que és algo que això ja és una mica del segle passat, però que encara ho fem, que poder, el que podíem fer també és a l'hora de, si realment ens agraden les plantes, a l'hora de fer-nos el menjador, potser hauríem de poder pensar una distribució diferent com per afavorir encara que fos la localització d'una sola planta, no? Però és el que dic, a vegades no cal tenir... Jo sóc d'aquells que té... Jo tot el que t'arreplego m'emporto a casa i tinc moltes plantes i m'encanta tipus de plantes diferents i això, però a vegades amb això... Doncs poder no cal, no? Que en tinguis una planta o dues grosses, maques, boniques, en presents i al menjador, amb això ja en tens de sobres, no? Una mica.
Sí, sí.
El que passa que llavors li has de trobar el lloc.
Exacte. I de vegades no és el lloc que tu pensaves inicialment. El que passa que les plantes també el que tenen és que són molt agraïdes. En el moment en què les canvies de lloc i les col·loques allà on elles estan a gust... es posen tan boniques que, mira, si potser no era el lloc que tu havies pensat inicialment perquè hi ha planta, ella t'ho demana d'una manera tan òbvia, perquè això acostuma a passar, que després dius que no sé, he mogut la planta i està ara preciosa, que està formosa, no sé què, i dius, clar, ja no la toco.
Sí, a vegades és tan senzill com això, vull dir, a vegades em diuen, hòstia, la nevolera del vecino, no, la gespa sempre està més verda en el jardí al costat, no, que es diu, jo sempre que és veritat, mira com està el llimoner aquell, bueno, és que... És que, clar, jo no, la terra que tens aquí, el lloc, aquí et passa una mica de vent, aquí tens això obert...
Clar, és que el veí potser es va quedar a la cantonada, el jardí que fa cantonada, no?
I... Clar, els jardins aquells que fan cantonada, aquelles plantes baixes que foten cantonada, que allà allò sembla la boca del metro, que passa aire allò de... Bueno, doncs què pots plantar aquí? Doncs, per exemple, un ficus benjamín, no. No? Vull dir que un ficus benjamín, no. Però és que jo vull aquesta que l'he vist a les terrasses de Barcelona. Ja, sí, ja, però... No? Llavors, bueno, hi ha coses d'aquestes, són bueno, i és el que dic sempre, eh? Si realment t'agrada, dedicar-hi una estoneta, ensaio, error, que es diu, anar provant, i al final et fas tu a la planta es fa a tu, i quan ho trobes és super satisfactori.
Sí, això és veritat, i a més és veritat que són molt, 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 molt agraïdes, i reconforten molt, quan les plantes t'agraeixen que les has col·locat allà on estan, i elles floreixen d'aquella manera, i es posen així formoses, és quelcom reconfortant, que dius, mira que bé, he trobat l'espai, no? Ara ja estem tots bé.
He trobat el lloc, he trobat la cadència de rec.
Exacte.
He trobat el... Sí,
costa
sí,
això,
sí.
Costa. Igual se t'han unes quantes
pel camí. Sempre. Costa temps, igual que fer-te els llegums que els has de posar en remull, no? Vull dir, costa fer les coses una mica bé, sempre costa una miqueta més, no? I llavors, bueno, és el que tiene.
Però per això tenim l'Edu, que ens va donant consells i tots aquests tips que anem apuntant per veure si podem lluir unes plantes boniques a casa. Edu, moltíssimes gràcies, com sempre.
Adéu,
un plaer.
Una abraçada. Adéu.